de cada 3 famílies ateses per Càritas Girona viuen menys de 1.000 euros al mes. L'entitat alerta de l'augment de persones a punt de finalitzar la vida laboral que es queden a l'atur, una situació especialment preocupant. De fet, 2 de cada 3 famílies que Càritas Girona ha atès el 2022 viuen amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. A aquesta hora saludem en Caie Gómez, que és el responsable d'anàlisi social de Càritas a les comarques de Girona. Caie, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Realment és una situació molt preocupant, no?
Sí, la veritat és que sí. De fet, l'estudi que presentàvem ahir analitza precisament aquestes qüestions que comentaves, d'una banda de l'impacte de l'atur a les persones que acompanyen l'entitat i d'altra banda també l'impacte de la precarietat laboral, perquè sí que una de les dades que recollia l'informe és que la meitat de les persones ateses per Càritas treballa, però malgrat això, diguem-ne, no aconsegueix els recursos necessaris per poder, diguem-ne, viure dignament i, per tant, necessita recórrer una entitat com la nostra.
En quin moment ens trobem ara mateix? Què entenem ara mateix per pobresa, tenint en compte que els barems han canviat molt, no?
Bé, és una dada flexible, perquè, clar, la cobertura de les necessitats bàsiques per viure dignament varia en funció del context, i en un context com el que estem ara mateix, amb un increment significatiu dels preus de l'alimentació, sí, diguéssim, conseqüència d'una pujada significativa de l'IPC, així com l'increment també de les despeses de lloguer, de les despeses de la hipoteca, l'augment del preu de la llum, comporta que d'alguna manera mantenir aquests mínims imprescindibles per la vida de qualsevol família és cada cop més complicat i, per tant, diguem-ne, doncs aquest patiment que, diguem-ne, que notem tots quan anem a fer la compra o quan paguem l'hipoteca o quan paguem el rebut de la llum és especialment dramàtic per persones que ja es troben en una situació complicada i que d'alguna manera doncs això pot comportar això, doncs, diguem-ne, castigar la seva situació de vegades ja vulnerable.
Teòricament, el preu de la vivenda no pot suposar un terç del sou, però tenint en compte, tal i com tenim els serveis bàsics, electricitat, gas, etc., totes aquestes xifres han saltat pels aires, no?, últimament.
Sí, sí, ho ha saltat per moltes famílies i entre elles, diguem-ne, com deia, les acompanyades per una entitat com Càritas, on hi ha, diguéssim, 4 de cada 5 famílies superen de llarg aquest percentatge d'ingressos familiars que hauria de ser el que es dediqués a l'habitatge.
El 74% de les famílies enquestades ha assegurat que tenia problemes per pagar un habitatge i el 67,1% admetia no poder pagar l'alimentació. Aquí és quan entra Càritas i quan entra Càritas, com se'ls hi equilibra la balança a aquestes famílies?
Sí, l'informe recollia això que dius, és a dir, d'entrada, doncs 3 de cada 4 famílies no pot fer front a les despeses bàsiques, a la cobertura de les seves necessitats bàsiques en el dia a dia. Però l'informe recull una dada també significativa, que per l'anàlisi jo crec que és necessària, que si analitzem només les persones treballadores, per tant, l'informe deia la meitat de les famílies ateses per Càritas no treballen, estan en situació d'atur, però la meitat de les persones sí que treballen i, per tant, d'alguna manera, malgrat treballar, no poden fer front a aquestes despeses. Quan analitzaven només les persones treballadores, 2 de cada 3 persones afirmaven això, que no podien, diguem-ne, viure dignament i, per tant, no podien fer front a despeses com l'alimentació, com l'habitatge, com la medicació, sí, o despeses realment bàsiques. I, per tant, d'alguna manera, el suport de l'entitat arriba de moltes formes. Arriba des dels projectes d'inserció laboral, doncs acompanya per penetració laboral i, per tant, per l'accés a una feina, o en tot cas a una millor feina, en el cas de les que ja treballen, recursos d'acollida, de cobertura de necessitats bàsiques. Sí, d'alguna manera, intentem veient quines són les dificultats de les famílies i conjuntament amb els serveis socials intentant d'alguna manera doncs això, col·laborar en el pla de treball d'aquestes persones, d'aquestes famílies, per intentar d'alguna manera promoure la millora de la seva situació.
Quin és el perfil d'aquestes famílies? Perquè, és clar, al llarg dels anys hem imaginat un perfil de família pobra molt, molt determinat, però això ara mateix no és així. Gent que potser tenim al voltant està en situació de pobresa i no ho sabem, no?
Sí, el perfil és canviant, ja des de la crisi de 2008, diguéssim, el perfil va canviar significativament. La Covid també va comportar d'alguna manera que un volum important de famílies entressin en situació de vulnerabilitat. El que recullen les dades és que les crisis 2008, la Covid, les anteriors, diguéssim, expulsen persones al marge, per tant deixen persones que tenen cobertes les seves necessitats, que tenen una feina, que tenen una vida més o menys, diguéssim, bueno, doncs tranquil·la, no? Les expulsa per la pèrdua de la feina i, per tant, d'alguna manera, doncs els hi complica d'alguna manera la seva vida, la cobertura de les seves necessitats, però les recuperacions econòmiques posteriors mai són, diguéssim, tan importants a l'hora de promoure la inclusió d'aquestes persones. Per tant, cada crisi, sí, va deixant persones al marge, i per tant, cada cop, diguéssim, aquest, el perfil de persones que es va quedar al marge, és, el nombre és més gran i el perfil és més divers. Ara, per exemple, veiem això que et comentava abans, que el 50% de les 21.000 persones ateses per Càritas treballa. Per tant, d'alguna manera, aquest perfil de persona que té dificultats econòmiques, atès per una entitat com la nostra, perquè està a l'atur, perquè no té feina, va variant, i tenim un perfil de persones que treballen, un perfil de persones variats, entre persones nouvingudes, persones autòctones, col·lectius de persones molt joves que estan en aquesta situació, sí? I també, d'altra banda, nosaltres estem un perfil de persones doncs, aturades, sí? A partir de 45 anys, i en molts casos a partir de 65 anys, que necessitem continuar treballant per mantenir-se, per cobrir les seves necessitats, perquè no poden jubilar-se, i per tant, d'alguna manera, doncs, aquest perfil canviant en relació al que teníem fa uns anys enrere.
Heu notat que la classe mitjana cada vegada desapareix més?
És difícil dir-ho, perquè clar, nosaltres podem parlar de les persones que ens arriben i, per tant, les persones que acompanyem, d'aquestes 21.000 persones. Per tant, hi hauria... és necessari, d'alguna manera, complementar els nostres informes d'impacte de l'Observatori de la Pobresa amb dades estadístiques més generalistes per poder veure una miqueta quin és l'impacte social més enllà de les persones que acompanyem. Sí que és veritat que el perfil de persones que acompanyem és cada cop més divers i cada cop, diguéssim, arriba més d'aquelles persones que fa uns anys enrere no hauríem imaginat que poguessin recórrer a una entitat com la nostra o que no poguessin recórrer a qualsevol tipus de recurs per no poder fer front a les seves despeses diàries.
Al llarg del 2022, Càritas Diocesana de Girona ha detectat, vaja, que hi ha un augment de persones que estan a punt de jubilar-se però que es troben a l'atur i que demanen participar en programes d'inserció laboral per tenir una pensió digna. Estem en un moment en què s'està expulsant aquest perfil de persones que cada vegada estan més a prop de la jubilació i que després tenen molts i molts problemes per col·locar-se. De fet, és una cosa que havíem vist en altres períodes, però potser ara aquestes situacions són més habituals?
Sí, són molt habituals, és a dir, el mercat laboral expulsa, però això és una tendència que, diguem-ne, que ja té anys, doncs, a persones a perfils d'edat, diguéssim, avançada, no tenint en compte segurament el bagatge d'aquestes persones o l'expertesa o allò que la persona pot aportar encara al mercat laboral i en aquest sentit provoca això, doncs una bossa de persones, diguéssim, a partir de 45, però especialment a partir de 55-60 anys, que han de continuar treballant perquè els anys de cotització no li permeten jubilar-se amb una pensió mínimament digna i per tant han de continuar treballant. Hi ha experiències de les persones que tenim inserides a l'empresa d'inserció, no? Doncs hi ha persones treballant amb 70 anys, no? D'alguna manera, perquè no els és possible jubilar-se. Pensem que potser el que cal és un canvi de mirada, és a dir, sembla que el debat del carrer és la dificultat del sistema per mantenir les pensions amb l'edat de jubilació actual. Hi ha el debat obert sobre quina ha de ser la jubilació. Aquests dies ho veiem a França, per exemple, o a l'estat espanyol. I, per tant, d'alguna manera, el que és evident és que sembla que cada cop haurem de treballar més anys. I, per tant, si cada cop ens jubilarem més tard i treballarem més anys, també és cert que el mercat laboral haurà de fer un plantejament, no?, i veure una miqueta quines competències, què pot demanar cada persona en funció de la seva edat. No és el mateix el que com a persones treballadores podem aportar als 20 anys en una empresa, als 30, als 40 o als 60 o als 65, i per tant d'alguna manera caldrà posar en valor també allò que les persones de més edat poden aportar a la seva feina i poden aportar d'alguna manera a les empreses perquè aquest valor permeti d'alguna manera això garantir la seva inserció fins al final de la seva vida laboral.
Caie Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas a Girona, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.